dimarts és el Dia Internacional de la Internet Segura, una jornada destinada a prendre consciència dels riscos que comporta navegar per la xarxa sense precaució. Els Mossos d'Esquadra admeten que els delictes per internet ja suposen un dels problemes de seguretat més importants. Ara mateix, les estafes de qualsevol tipologia ja són el segon delicte per darrere dels furts. En parlem amb el sotinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra. Senyor Merino, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
Bé, vostès, tinc entès que reben cada dia unes 300 denúncies per estafa i d'aquestes el 90% es fan a través de les xarxes?
Sí, efectivament, cada dia el cos de Mossos d'Esquadra rep aproximadament 300 denúncies per estafa. I d'aquestes, doncs la immensa majoria, gairebé el 90%, són estafes que nosaltres anomenem ciberdependents, és a dir, estafes on per la seva materialització doncs el criminal utilitza internet.
Uh-huh. Per què hi ha tantes? Per què no tenim seguretat a les xarxes?
Bueno, la realitat que nosaltres estem experimentant és que la tecnologia avança molt ràpidament, però la pedagogia associada a aquesta tecnologia no avança a la mateixa mesura. Per tant, el que ens estem adonant i la realitat ens ho demostra a través de les denúncies és que la gent no adopta les mesures de seguretat que serien desitjables per evitar caure en les estafes.
Un dels problemes que més preocupa ara mateix els Mossos d'Esquadra, senyor Merino, són les denúncies relacionades amb les criptomonedes, no? Que és un fenomen que va a l'alça, sobretot durant l'últim any. Comencem per explicar què són les criptomonedes.
Bueno, les criptomonedes és una tecnologia que va començar amb el Bitcoin ja fa gairebé 10 anys. En aquests 10 anys ha evolucionat moltíssim i representa doncs un sistema d'intercanvi de diners, però en aquest cas no són diners físics, sinó que són diners digitals.
És difícil de fer un seguiment dels diners sostrets?
Policialment representa una dificultat afegida, però el fer la transacció, fer la traçabilitat de la transacció, però hem de dir que es pot fer, però sí que representa doncs més obstacles, perquè les transaccions de criptomoneda estan associades a una criptografia que el que fa és revertir, bueno, dotar de una seguretat afegida a totes aquestes transaccions, i necessitem doncs utilitzar eines addicionals per poder fer aquesta traçabilitat i arribar a saber quines són els destinataris que estan darrere dels enviaments de diners.
Em podria posar, senyor Merino, un exemple d'una, bueno, d'això de criptomoneda, d'una estafa a través de criptomonedes?
Bueno, bàsicament, la incidència que tenim al cos de Mossos d'Esquadra a les criptomonedes va associada a dos modus operandi, principalment. Un d'ells són totes aquelles denúncies relacionades amb falses inversions en criptomonedes, és a dir, les empreses d'inversió es publiciten a internet i ofereixen els seus serveis d'inversió. Les víctimes, pensant que estan invertint en criptomonedes, el que fan és lliurar directament els diners a les butxaques dels criminals. Per altre costat, una altra modalitat que també tenim una incidència important són el que s'anomena ransomware, és a dir, el criminal el que fa és atacar els arxius de, normalment, de les empreses. Una vegada ataquen aquests arxius, aconsegueixen encriptar-los i llavors demanen un rescat en criptomonedes a canvi de recuperar la informació digital de l'empresa. Bàsicament, aquestes dues són les modalitats que actualment tenim més incidència a nivell de denúncia a Mossos d'Esquadra.
O sigui, hi ha gent que està invertint els seus diners en criptomonedes, per exemple, a través de plataformes, però en realitat estan donant els diners a cibercriminals.
Efectivament, són plataformes que es publiciten a través d'internet, de les xarxes socials, que suposadament ofereixen serveis d'inversió, però que realment tot el que fan és una parafernàlia per enganyar a les víctimes. Ells realment estan convençuts de que estan invertint en criptomonedes i que estan tenint beneficis, però l'únic que estan fent és lliurar directament els diners al criminal. Quan s'adonen que realment tot és una farsa és quan intenten recuperar els diners i veuen que és absolutament impossible recuperar els diners i contactar amb aquestes empreses.
Senyor Merino, la majoria d'aquestes webs són plantilles que tenen, crec, un mateix disseny, no? Fins i tot amb fotos dels gestors que són les mateixes, però canviant-se els noms.
Bueno, la veritat és que hi ha una pluralitat de criminals que es dediquen a materialitzar aquest tipus d'estafes. Cadascú utilitzen dissenys web diferents, però el que sí que podem dir és que realment són dissenys molt atractius. Són dissenys que no tenen res que envejar a qualsevol altra plataforma d'una empresa, i realment és un dels motius pel qual les persones a priori doncs no sospiten o no veuen elements dubtosos a l'hora d'accedir a aquestes webs i contactar amb els criminals, perquè les webs realment tecnològicament són sofisticades, estan molt ben dissenyades i semblen webs autèntiques.
La majoria d'aquestes webs crec que deuen tenir una vida curta, no? Una vegada ja s'executa l'estafa i es tanquen, desapareixen, cosa que fa molt difícil després denunciar o trobar els culpables.
Clar, efectivament és així. Aquestes webs comencen a operar durant un període de temps determinat. A mesura que la policia avança en les seves investigacions, el que intentem és tancar les webs el més aviat possible, però el que fan els criminals és obrir uns altres dominis i d'aquesta manera doncs intenten eludir tot el que poden l'acció de la policia i de la justícia.
I on acaben aquests diners?
Bueno, la veritat és que les transaccions van a parar a qualsevol país del món. El que sí que un patró que acostumen a trobar habitual és que una vegada la víctima lliura els diners als criminals, aquests diners ràpidament són transferits cap a tercers països. Un de les zones geogràfiques que rep diners fraudulents procedents d'aquest tipus de frau són normalment països de l'est d'Europa. Però al final els diners poden anar a parar a qualsevol país del món, pràcticament.
Per què triguen tant la gent a saber que és una estafa? Imagino que deu ser perquè en molts casos els estafadors retornen els diners amb un benefici perquè la gent hi confiï, no? Una vegada la persona confia al patró, això es repeteix i reverteix molts més diners i finalment es cau definitivament a la trampa.
Efectivament, normalment el patró habitual són el criminal primer demana petites inversions que poden anar d'entre 200 i 500 euros. Aquestes petites aportacions els criminals intenten fer veure a les víctimes de que han tingut beneficis, fins i tot simulen gràfiques de beneficis per tal de donar veracitat a aquesta creença i comencen a demanar més quantitat per invertir. Les víctimes, pensant que estan tenint beneficis de les seves inversions, doncs s'animen i aporten més diners, i arriba un moment en què intenten recuperar els fons, i aquí comença com una segona fase del criminal, que és començar a donar excuses a la víctima per poder retornar aquests diners. Comencen a demanar més diners per poder recuperar el total. Les víctimes, la majoria de vegades, doncs, intenten recuperar els diners posant més diners de la seva butxaca, fins que arriba un moment en què realment es paren a pensar i s'adonen de que tot és un frau. Clar, i llavors és quan van a la policia a posar la denúncia. Però estem parlant de persones que han que perden 80, 90, més de 100.000 euros, fins i tot ens trobem situacions que persones que perden gairebé tots els estalvis de la seva vida pensant que estan invertint fins que malauradament s'adonen de que han sigut víctimes d'una estafa.
Li anava a preguntar això, el perfil dels afectats, perquè he llegit que quasi un 60% són de gent que ha dipositat molts estalvis, que ha demanat préstec, o fins i tot empresaris que han posat diners a l'ICO de l'Estat, que van rebre prestats per tirar endavant la pandèmia, i que ara també es troben que han de pagar l'ICO, el préstec, o tenen les joies empenyorades.
El ventall de víctimes és molt ampli i no tenim un col·lectiu hores d'ara que sigui especialment vulnerable a caure en aquest tipus de parany. La veritat és que el perfil és molt divers. Fins i tot ens trobem habitualment perfils que tenen una certa trajectòria acadèmica o empresarial que igualment són víctimes d'aquest frau. Llavors, podem dir que pràcticament qualsevol persona que estigui interessada en el món de la inversió és susceptible de caure en un parany d'aquestes característiques si no fa les preceptives verificacions.
Clar. Doncs li agraeixo moltíssim, senyor José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra, que hagi estat avui amb nosaltres per parlar d'aquestes estafes i de les denúncies que hi ha per estafes amb criptomonedes que han crescut ni més ni menys que un 20% durant l'any 2021. Senyor Merino, gràcies, bona feina.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres per ajudar-nos a fer aquesta important tasca divulgativa en tot el que és la prevenció de les estafes. Moltes gràcies.
Gràcies.